Sintonitza Obert per Vacances.
I ara passant 3 minuts de les 10 del matí, benvinguts de nou a l'Obert per Vacances. Avui marxem cap a Mollerussa per conèixer el Casalet, el Casalot, l'estiu XL i el camp de treball que estan fent a la ciutat. Perquè ens doni tots els detalls, tenim els estudis de Ràdio Ponent Mollerussa, a la tècnica de joventut de l'Ajuntament, la Montse Llobera, i també a la Karen Alfonso, redactora de la ràdio. Bon dia a les dues, com esteu? Doncs no les podem escoltar a hores d'ara, Karen?
Ara em sentiu?
Ara sí, perfectament, bon dia.
Ara, perfecte.
Hola, molt bon dia.
Doncs escolta'm, Karen, comencem justament perquè ens expliqui la Montse què és aquest casalet, aquest casalot i aquestes ofertes.
Molt bon dia, que no sé si m'havíeu escoltat bé. A través de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollerussa, l'Ajuntament doncs, promou des de fa molts anys iniciatives de lleure per poder doncs, promoure aquest foment de valors, conciliacions familiars i laborals, continuïtat educativa i desenvolupament i autoconfiança i autonomia. Mm-hmm. Tenim activitats que van des dels I3 fins a quart d'ESO i els primers que us parlarem serà del casal d'estiu, que es divideix segons les edats, casalet i casalot, i són activitats que es poden apuntar les famílies des del 25 de juny fins al 29 d'agost i que la durada en quant a l'horari és de 8:30 a 9, és l'hora d'acollida, que és gratuït i després doncs és fins a la 1:30 del migdia. Són activitats, doncs, com hem dit, de lleure educatiu, porten piscina complementària, cada setmana hi ha una història que s'explica el dilluns, que s'acaba el divendres i que està emmarcada en un eix d'animació i que aquest any doncs, el casal, que és el casalet i el casalot, són les dues edats, depèn de les franges d'edat, doncs va del món del circ. Tenim un personatge principal, que és el padrí Marcelí, que és un antic director de circ, que doncs bé, doncs és un circ que va tancar fa molt de temps, però que demana suport i ajuda a tots els participants perquè doncs, ajudin a recuperar la màgia del circ i poder-lo reobrir. Això en quant al casalet i el casalot. L'XL és una iniciativa que va sorgir fa un parell d'estius, veient doncs, que els joves a partir de 11, 9, 10, 11 anys no es vinculaven tant al casal, vam decidir crear tot un projecte nou i d'aquí va sortir l'estiu XL. És també una activitat de lleure educatiu, però aquest cop repensada per totes aquestes franges d'edat on els joves i les joves tenen molt, molt protagonisme a totes les activitats que es desenvolupen. Ells fan assemblees, ells critiquen, jutgen, conformen les activitats, diuen si una cosa ha anat bé o no, inclús planifiquen les accions principals de la següent setmana. Per tant, tenim joves que ja han viscut durant molt de temps aquesta part de lleure, diguem-ne, dirigida, i ara prenen la iniciativa per conformar el seu propi estiu. També podem gaudir d'aquest casal XL de nens i nenes que hagin acabat de cursar quart de primària fins a primer de l'ESO. També és del 25 de juny al 29 d'agost i amb el mateix horari, 18:30 fins a 9, que és la conciliació familiar, que és gratuïta, i fins a la 1:30, que és l'horari de recollida. Hi ha 24 places per setmana en aquest casal i en els anteriors n'hi ha 80 al mes de juliol i 65 al mes d'agost. I finalment parlem del camp de treball. També és una iniciativa molt bonica que ja fa 5 anys que estem desenvolupant a la ciutat, on podem donar doncs, aquesta possibilitat als joves de poder ser protagonistes de molts d'espais de la seva ciutat, com recuperar-los, netejar-los, donar-los un nou ús. I aquest any el projecte ha sigut la millora del Parc Caní. Ha sigut una iniciativa que ha sorgit de la Regió de Joventut, però que s'hi ha també unit voluntaris usuaris del parc i que estan ajudant els joves amb tasques concretes que doncs, per la seva franja d'edat doncs, és impossible poder realitzar doncs, pel pes o per l'execució diguem-ne més complicada. I és una activitat doncs, en aquest cas ha finalitzat perquè va iniciar el 30 de juny fins al 18 de juliol. Va haver 20 participants per setmana. Però bé, l'important d'aquest camp és que té continuïtat amb aquests voluntaris organitzats que són els usuaris del mateix parc i que podrem tirar endavant, jo crec que com a mínim un mes més.
Deixem recuperar perquè al final són quatre propostes mm-hmm. que entre totes les edats d'aquesta, dels més petitets fins a l'adolescència, sí. que hi podríem dir, i al final el casalot són els més petits, que comentaves que tenen aquest fil conductor cap al món del circ, cap al món dels més petits, perquè potser també és una manera de que ells doncs, entrin en aquest món. I l'Xtiu XL, deixa'm recuperar-lo, perquè és una fita que es va fer fa dos anys, no? Per aquesta falta de connexió d'aquestes...
Sí, sí, justament, Karen. L'XL feia un parell d'anys que veiem una mica de descensís, els més grans, diguem-ne, els que participaven al casalet, diguem-ne, de tota la vida. Al final dona cobertura de I3 fins a primer de l'ESO i veiem aquesta mica de descensís. Al final els joves necessiten ser protagonistes de les seves pròpies decisions, volen crear ells, cada vegada volen ser menys dirigits i tindre més veu i més participació activa. I vam crear aquesta proposta i el primer que teníem molt clar era que havíem de desubicar-los de l'espai principal on havia doncs, la resta de casalet i casalot. Per tant, l'XL se situa ja físicament en un altre espai, com són els pavellons firals, i d'aquesta manera també, diguem, mentalment, ja no et veus tan vinculat amb un casalet on veus nens i nenes més petitons, sinó que la seva franja d'edat ja és molt més coherent i ells arriben, es troben com si fossin un gran grup, una gran colla, se saluden, tenen la seva manera de relacionar-se, de parlar, els monitors també doncs, tenen aquesta manera de vincular-se amb ells a través d'una perspectiva ja molt més juvenil i molt més doncs, preadolescent, i les activitats que ens han funcionat molt bé han sigut activitats, evidentment que hi ha una planificació feta perquè hi ha uns valors, hi ha uns eixos que volem treballar perquè doncs el que diem, no? Al final és educació en el lleure, però bueno, també els hi hem deixat aquests espais on ells puguin dir, ei, aquesta activitat la voleu o no? No, per què? Com ha anat avui? Fem una assemblea, ens assentem, decidim, la setmana que ve què voleu fer? Prioritzem sortides, prioritzem treballar algun tema en concret que ens remou, que tenim ganes de parlar-ne. I d'aquesta manera també veus joves actius i perquè els hi dones aquesta oportunitat de poder participar i aquest espai, i està clar que si els hi dones espai i moments per fer-ho, els joves participen, però molt i molt bé.
Montse, parlàvem fa una estona justament doncs, d'aquest camp de treball ja per als més grans. Explica'ns una mica què és el que han estat fent en aquestes darreres setmanes, com ha funcionat, com s'han organitzat i què han fet.
Fantàstic. Mira, el camp de treball local sempre és una proposta que surt d'iniciativa de la regidoria. Ens encantaria que ja estem aquí, ja estem caminant molt fortament perquè hi hagi un moment que hi hagi un grup que pugui decidir ells mateixos amb quin és l'espai que volen millorar. Però bé, costa una miqueta d'això perquè falta treballar, doncs, diguem-ne, molt previ, amb joves, amb grups organitzats, però bé, aquest any l'ubicació del camp de treball era el Parc Caní. El Parc Caní de Mollerussa era un espai molt diàfan on hi havia doncs, vida, evidentment, dels usuaris i persones que tenen doncs, animals, però hi havia com una sensació que bueno, era un espai doncs, erm, no hi havia massa activitat, ens vam començar a plantejar potser incloure algun element tipus agility i vam anar a trucar a una noia fantàstica que des d'aquí, si em sent, li vull donar les gràcies, que és la Laia de l'Espai Guau de Gomés. Ella és veterinària i etòloga i ella té un espai molt, molt bonic a Gomés, on a part de ser una residència canina, té un espai també on pot fer ensinistrament. I vam anar-la a buscar, vam dir, mira, Laia, volem canviar aquest ús, volem canviar aquest espai per donar-li uns usos una mica diferents. I ella es va remengar gratuïtament, sense cap mena d'altra cosa a la motxilla que el seu compromís personal i amor a lo que fa, i ens va dissenyar tot aquest espai des d'una mirada etològica per poder discernir doncs, el que és els usos d'un parc caní amb gossos més petits, gossos més grans, de vells em refereixo, punts d'aigua, ombreig, joguines, tipus agility. Llavors, tot això ella ho va dibuixar i va crear tota una proposta de millores d'aquest parc que després, des de l'entitat Qualia, que és amb qui treballem, són els que han organitzat setmana a setmana totes aquestes feines tècniques. Aquestes feines tècniques han anat des de la recuperació de bancs, des del muntatge d'unes tanques, des de ficar monticles de grava perquè els gossos necessiten diferents textures per poder explorar, des de pintar un mural, des de dissenyar una normativa per també pels usuaris, perquè, bueno, doncs perquè quan tu vas a un parc caní moltes vegades vaig a un parc, faig xerrada, no?, amb el company de la vora i potser aquesta interacció amb el teu animal de companyia potser no hi és o hauria de ser-hi més. Llavors també hi ha unes normatives que en breu doncs, es publicaran en una pancarta, doncs que podran donar-se a conèixer. La veritat és que els joves han fet molt bona feina, han fet forats també per un futur arbrat, no els hem plantat perquè ara s'haguessin mort amb aquestes calors, però res, o sigui, han fet una feina increïble, aquest espai està irreconeixible gràcies a ells i a elles.
Al final és el que deies, els nens sí que han fet una feina reconeixible, però el que deies és que aquesta feina és viva i seguirà per aquesta trucada, podríem dir, que van fer, aquesta rebuda que van voler tenir aquests veïns per poder participar i per poder col·laborar amb aquest parc caní, que potser seran ells mateixos els que plantaran aquests arbres que deies tu quan sigui ja l'època de plantar-los.
Sens dubte. Ens va passar una cosa molt bonica quan l'Alaia es va incorporar i va sumar-se al projecte. Va dir, ostres, jo tinc molta xarxa amb la vida comunitària, doncs, no, de persones que tenen animals, de companyia, i va fer una crida a les xarxes i va dir, ostres, veïns, veïnes, usuaris, què us fa falta quan aneu allà, què és el que noteu que realment hauria de canviar d'aquest espai? I va haver una crida, però bueno, absolutament positiva, perquè no només van donar moltes propostes, sinó que també van dir, ostres, si es comença això, volem col·laborar-hi de la manera que sigui. Hem tingut gent gran que han col·laborat al mateix moment que la nostra gent jove. Ells hi van a les tardes, als vespres, quan acaben de treballar, van a ajudar molts d'ells que tenen empreses de construcció, també han agafat, han utilitzat els seus vehicles personals per anar a buscar, doncs, material. S'ha creat una xarxa comunitària amb aquest projecte realment molt, molt interessant i molt, molt bonica de viure.
Que bé, Montse, et volíem preguntar també, tornant de nou als casals, si ara hi ha algun nen o alguna nena que es vol apuntar, encara hi són a temps, i si és que sí, com ho han de fer?
Sí, hi són a temps, els casals estan oberts fins al 29 d'agost, són inscripcions setmanals i ho han de fer a través de la web o de l'app de Qualia, de la cooperativa Qualia de Lleure, que és doncs, qui té la concessió de gestió d'aquests espais. Hi ha places limitades, us ho hem de dir, per tant, si algú estigués interessat, no, és allò de no fem el romancer, perquè és probable de que alguna setmana, sobretot aquest mes de juliol, que són les setmanes potser més buscades, algunes ja estiguin plenes, doncs a través de l'app o la web de Qualia.
Molt bé, doncs Montse Llobera, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Mollerussa, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també, Karen. Fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
I ara passen 15 minuts de les 10 del matí, continuem a l'Obert per Vacances i és el moment d'encetar un nou episodi del nostre podcast Ben Criats. L'estiu és aquell moment en què trenquem rutines i ens dediquem una mica més a nosaltres i als nostres fills i filles, en cas que en tingueu. Avui al Ben Criats, la Laura Alcalde conversa amb un altre expert, en aquest cas es tracta de l'Elisenda Pasqual, psicòloga de criança respectuosa. Atenció, que en aquest episodi amb ella abordem l'etapa dels 3 als 6 anys.
L'Elisenda Pasqual Martí és psicòloga de criança respectuosa i acompanyament familiar. La seva veu, tranquil·litzadora i assossegada, la podeu escoltar i veure en els capítols de la sèrie Això no és Suècia, co-creada i protagonitzada per l'actriu Aina Clotet. De fet, la sèrie neix de les teràpies reals amb famílies reals.
Abans vivíem al mig de la ciutat. En canvi, ara, mira, aquí envoltats de naturalesa.
T'ho diu, mama.
Soc la Marta, la terapeuta.
Y lo que pasa en esta mesa, se queda en esta mesa.
La Elisenda diu que escriure és una vocació que l'acompanya des de que té ús de raó i entre les seves publicacions hi ha Amor de piel adentro o Maternitat invisible. L'Elisenda fa cursos, sessions i xerrades i avui tenim el goig de tenir-la amb nosaltres en aquest podcast. Elisenda, molt bones, com estàs?
Molt bé, molt bon dia, molt bé, estic molt bé.
Escolta'm, Elisenda, vaig a barraca. Quin és el secret de dur a la pràctica una criança respectuosa però sense morir en l'intent?
Jo crec que és un punt d'equilibri molt important, que s'ha malentès molt, i crec que la criança respectuosa ha de posar en un equilibri i en una balança tots els membres del sistema familiar i no només els infants.
Important, eh? El que passa és que aconseguir aquest equilibri és lo complicat de la qüestió, imaginem, eh?
Exacte.
Escolta'm, Elisenda, amb tu volem abordar aquesta etapa que va dels 3 als 6 anys per posar-hi algunes edats. En aquesta etapa, què li passa en general als nostres fills i filles?
Mira, als 3 als 6 anys els infants ja comencen a ser conscients que no són un o una amb tu, amb la mare o amb la figura de ferrament primari, i aquí comencen a entendre també que tenen una espècie com de poder d'afectar l'entorn. No? Per això també és una etapa molt interessant perquè comencen a arribar els nos, a comencen a arribar les rebequeries, els infants comencen a experimentar amb aquesta pràctica de guanyar un lloc i un estatus diferent dins del sistema familiar. Per això és molt important posar uns límits adequats i coherents, perquè jo sempre dic, quan una família em ve i em diu Elisenda, és que el meu fill se'm puja a la xepa. I els dic, és que els infants només es posen allà on els hi deixen posar. Vull dir que hem de mirar quina escala els hi estem col·locant perquè vagin escalant poder dins d'aquesta etapa, no? Perquè han guanyat vocabulari, han guanyat autonomia, han guanyat aquesta consciència que són diferents de tu i que saben que poden començar a afectar-te amb el que fan i amb el que diuen.
Has dit la paraula clau, límit. Com posem un límit que funcioni?
Jo crec que hem de tenir molt clar que els infants no són adults i moltes vegades els límits no funcionen perquè els posem malament, sí? M'explico. És a dir, quan tu a un infant li has dit 3 vegades una cosa i no la compleix, és que el que li estàs dient no és correcte. O la manera com tens de dir-li o el que tens de dir-li, aquí està fallant alguna cosa, no? Llavors, en aquestes etapes, de 3 a 6, els infants encara són molt psicomotrius, vol dir que estructuren molt el seu concepte intern, la seva psique, a través del cos i del moviment i de les sensacions físiques. Per tant, els límits en aquesta etapa sempre han de ser molt més corporals que no pas verbals. Allò de repetir 10 vegades el mateix i no ho ha fet, no ho farà. A la 11a vegada no ho farà. Per tant, deixem de repetir-ho i comencem potser a acostar-nos més al primer cop, a tocar-los, a parar-les físicament. Doncs, a vegades és aprendre de quin és el camí principal per arribar a obtenir allò que volem.
I és als 3 anys o a partir dels 3 anys que s'ha de començar a imposar d'alguna manera els límits de cara als nostres petits?
Mira, els límits neixen amb la vida. És a dir, una criatura petiteta ja té límit, perquè el límit no és només el dir que no a algo. El límit també és una abraçada, és un sosté, és un petó, és una carícia. Jo crec que com a persones adultes, quan comencem una mica a trencar l'encanteri de que el límit només és castració, sinó que el límit també és seguretat, ens donem compte que això comença des de l'existència mateixa, no? Llavors, a partir dels 3 anys sí que és cert que hi haurà més límits de confrontació, hi haurà més límits de reconduir certes situacions que no són adequades, però el límit com a tal comença amb la vida.
I si tu com a mare o pare no tens clar el límit que pots imposar, fracassaràs segur? És a dir, quan tu ja planteges un límit d'una forma dubitativa o caure en aquesta repetició i d'alguna manera dir allò és que no em fa cas...
Sí, és probable que sí. Llavors jo sempre dic que la criança no hauria de desgastar tant. La criança hauria de ser una cosa que poguéssim fer d'una manera molt més lleugera. Quan gaste molt és que no estem utilitzant l'energia en un lloc incorrecte. I a vegades això que estàs dient tu, per exemple, és la clau, no? Entendre com dir-ho, de quina manera dir-ho, què dir i utilitzar una manera molt més optimitzada dels recursos que tenim, que com a persones adultes són molt limitats.
A vegades no reflexionem prou, però és veritat que el nostre límit també està d'alguna manera... Té un topall, diríem.
Té un topall, sí.
Elisenda, un cop hem posat el límit i s'ha produït una situació difícil, per exemple, en públic, moltes vegades, al supermercat, al carrer, al parc, perquè l'infant doncs, no accepta el nostre límit o mostra negativa davant de la proposta... Què fem amb la maleïda culpa? És a dir, què fem davant de doncs, que li passe, que no li passe, perquè no li dius això, dona-li allò, prova de fer això, no? Tot aquest judici del públic, una mica, de la plaça del poble, vaja.
Clar, jo crec que el primer que hem d'entendre és que quan un infant es queixa o es frustra o s'enfada per un límit que li hem posat, ens està dient que té molt bona salut mental. Vale? Potser la teva no, però la seva sí. No? Llavors, quan jo ja entenc que la queixa de la criatura denote una bona salut mental, és a dir, un infant que t'està dient d'una manera molt clara que allò que tu li demanes que faci no ho vol fer. Això és saludable en aquesta etapa del desenvolupament. I això moltes vegades hi ajuda a no sentir-nos tan malament. Quan tu poses un límit, el que és esperable d'un infant en una etapa de 3 a 6 és que es queixi. Si no es queixes, que tenim una criatura bastant domesticada o que li estàs fent un xantatge i no vol perdre's allò que tu li estàs dient que no tindrà. No? Per tant, quan tu poses un límit en públic, que és molt més complicat que fer un privat, això a tothom ens passa, qui digui que no li importa la mirada dels demés, ens està mentint. Uh-huh. Quan ho posem en públic, clar, hi ha mirades, potser hi ha crítiques, potser hi ha algú que ho faria millor que tu i t'ho fa explícit. Aquí jo sempre dic, si tu abandones el teu fill o la teva filla per mirar la teva culpa, l'estem deixant sola, la criatura. Per tant, el que és important és entendre que tu tens el dret, com a mare o com a pare, de ficar els teus límits, que el teu fill o la teva filla té el dret de queixar-se i que aquesta equació s'ha de ballar i s'ha de manejar el millor que es pugui quan s'està en públic.
Concepte ballar, mira, m'agrada, eh? És important, eh? Sí. Per fer moure aquesta situació d'una forma compassada, eh? Sense que se'n vagi de mare, eh? Exacte. Mai millor dit. Escolta'm una cosa, comencen les relacions escolars a partir dels 3 anys, ja hi 3, la Canella que ha anat a la Bressol ja ha fet relacions, no? Però l'escola, no? Comença a partir dels 3 anys, i infantil 3, aquí comencen les relacions escolars i, per tant, el concepte compartir. Explica'm una cosa que m'obsessiona, Elisenda, per què hem d'ensenyar a no compartir als nostres fills i filles?
Aviam, això té molts asteriscos. Eh? La infantesa, la infància, en aquesta etapa és molt egocèntrica. Què vol dir això? Vol dir que l'infant viu molt, veu el món des del seu melic. Sí? És a dir, el que és meu, el que em passa a mi li passa a tothom, el que a mi m'agrada li agrada a tothom. Ja et dic també, entre parèntesis, que hi ha molta gent que s'ha quedat en aquesta etapa. Eh? Però quan un infant petit, per exemple, et mossegue perquè li agrada, no perquè sigui dolent. No? Llavors, quan nosaltres obliguem a compartir en una etapa tan egocèntrica, com per exemple els 2, 3, 4 anys, el que li estem dient a l'infant és que allò que sent que és seu i que no vol compartir-ho, no ho fa bé. No? I aquí comencem una mica aquest desordre. Això no vol dir que quan tu invites criatures a casa o quan vas al parc i portes joguines, tu abans ja pactes. Si portem aquestes joguines al parc, són joguines perquè juguem tothom. Si tu no vols compartir, carinyo, aquesta la deixarem a casa. O quan venen amiguets o amiguetes a casa. No pot ser que no comparteixis res perquè això no cuida els demés. És a dir, aquí també comencem a donar eines de cara a una empatia futura, però un infant en aquestes etapes difícilment pot desenvolupar una empatia real, a no ser que tingui una sensibilitat interna elevada, que també existeix. Eh?
Mm-hmm. És que molts cops esperem de la canalla, no?, una resposta adulta que és impossible que ens la donin, perquè són nens i nenes, eh? Són
Exacte.
Infants. Eh?
Exacte.
Mira, se'ns acabarà el temps i no vull acabar sense el nostre test de la criança del nostre podcast, Elisenda. No te les faré totes perquè no mos donarà temps, però mira, vull que, sisplau, em contestis què fem enmig d'una rabieta, què no hauríem de fer mai enmig d'una rabieta en públic, ara que parlàvem d'això.
Deixar un infant a soles, deixar abandonar-lo.
Si el teu fill et pega o filla et pega, t'hi has de tornar?
No, evidentment que no.
Si jo fos la mare del berenar fast food davant del mood healthy de tota la resta de famílies, què m'aconsellaries, Elisenda?
Que segurament li has donat el que més ama tenies per cuidar-te tu també.
Quan no es veu l'hora de sortir de l'aigua de la piscina o de la platja, hi ha alguna tàctica infal·lible que poguéssim fer servir?
T'acostes, els agafes i els treus a coll encara que plorin o s'enfadin perquè és el que els hi toca fer.
I acaba la frase, sisplau, la millor criança és...
és aquella que posa en equilibri tots els membres del sistema familiar.
Elisenda, abans d'acomiadar-te, com et podem contactar si necessitem de tu?
Pues per la meva web o per xarxes socials amb el meu nom, Elisenda Pascual Martín.
Escolta'm, Elisenda, moltes gràcies per aquesta conversa, per tots aquests consells que avui ens has donat i que guardem al nostre cor, però també a la nostra ment. Eh?
Exacte.
Que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
I a vostès fins al proper episodi. Recordeu, la millor criança també és la de les famílies que l'exerceixen pensant en el bé dels seus fills i filles. Adeu!
I ara falten 4 minuts per 2:15 del matí. I avui li hem demanat a la Núria Cartanyà que ens faci una foto ben xula i sobretot panoràmica de Tarragona des d'un lloc d'alçada. Ens ha fet 3 propostes que ara li demanem que en recordi. Núria, bon dia de nou.
Hola, hola, Manel. Doncs mira, les propostes eren, t'ho dic de memòria, sí, anar al campanar de la catedral, anar a la torre del Pretori o anar a l'edifici de l'Atlàntic, al mig de la Rambla. Què volen els oients?
Doncs mira, ara mateix hi ha un empat al 50% entre la torre del Pretori i el campanar de la catedral de Tarragona. Per tant, està desempatat directament.
Molt bé, doncs així no baixem a la Rambla, ens quedem per aquí a la part alta, formant part d'aquestes restes de la Tarragona romana. Doncs hem triat la Torre del Pretori, perquè ni que és la menys alta de les 3 edificacions, em consta, si no m'equivoco, que fa 35 metres, hem dit que té unes vistes privilegiades per tota la ciutat, no només a la part alta, sinó a la part baixa de la ciutat i especialment al mar. I a més és un edifici que té molta història, jo crec que no sé fins a quin punt l'hem de reivindicar, modificar una miqueta perquè queda com a tapat per lo que són les voltes del circ, que clar, és impressionant. A les voltes del circ segueixes caminant i trobes aquí la torre. És un edifici, Manel, que és superpolivalent. Sí. El van construir els romans, segle I després de Crist, però després, en època medieval, com que li van refer la façana, va ser palau de Reis, i després té una etapa molt, molt fosca, però que també s'ha mosaïtzat i s'està explicant, que és que durant el franquisme va servir de presó i aquí van passar coses terribles. Paco Tobar, mira, te presento, Manel, a Paco Tobar. Ell és un intèrpret de patrimoni, de confiança, que tenim aquí a Tarragona. No només treballen a Tarragona, Argos Serveis Culturals fa visites guiades, per exemple, al mateix Egipte. Paco Tobar, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, que ben presentat em tens. No? Egipte jo encara no, jo el soci. Però sí, sí, ens movem per molts puestos i moltes històries.
Jo he pensat, qui em pot explicar com a 2.000 anys de història d'aquesta torre del Pretori en 13 minutets, dic el Paco.
Sí, intentarem ser breus. Ja veuràs el dia que descobriu que no sé llegir i em fart de riure que us fareu. Doncs sí, estem a la Torre del Pretori, que és el nom modern, diguem-ne, entre cometes, perquè pretor és el governador romà d'una província, per tant el pretorium, el pretori, seria l'espai d'administració provincial.
Vist des de fora, té un toc medieval i sembla com ha fet amb peces amb carreus d'aquells tan grans, no? Sembla una construcció del Minecraft.
Sí, sí, no se m'hagués acudit, que jo tinc una edat, ja no se m'hagués acudit dir una cosa així, hagués dit del Lego, potser, no? Sí, sí, o dels Tente. A veure, sí, la veritat és que des de fora té de romà el que la Núria tenim d'arxiducs d'Àustria, sí, és que més aviat, bueno, no sé tu, però jo no, gens ni mica, perquè és un edifici que ha sigut objecte de rehabilitació durant segles. L'edifici en si, que efectivament és el segle I després de Crist, que és la torre, una de les dues torres del Fòrum Provincial, del que aquí a Tarragona hem anomenat sempre en lloc de Torre Pilats, en lloc de Torre del Pretori li dèiem la Torre de Pilats, la presó de Pilats, era un dels edificis de l'administració per on s'accedia des del circ cap al fòrum. Dues caixes d'escales, una és l'antiga audiència i l'altra és la Torre del Pretori.
O sigui, feia simplement com de passadís per passar d'un lloc a l'altre, unes escales comunicants.
Sí, però escala XXL, perquè com que ser romano mola i ser de Tàrraco mola més, i no oblidem que per en qüestió de tamany Tàrraco està al sud de Bilbao i fem les coses a lo grande, tindríem aquí el gran fòrum provincial amb dues caixes d'escales que servirien no només al desnivell, perquè clar, hem de recordar que la part alta és un turó. Bueno, la ciutat sencera és un turó, no? Aleshores aquest turó queda rebaixat al segle I, 60 anys després de la mort d'August, per fer aquests tres grans edificis que ara són part del nostre espai patrimonial, on hi ha la catedral, hi hauria el temple d'August, la part alta, el fòrum, és a dir, la zona de govern de la província, una plaça ajardinada al mig, i el circ a baix de tot. Aleshores, a cada punta del circ, és a dir, a cada punta del fòrum provincial, l'actual antiga audiència i l'actual torre del Pretori serien les dues caixes d'escales.
Eren les campanes de la catedral Marcana,
sí.
Al punt de mitja. Manel, tens curiositat per saber una mica...
Sí, digues. Jo vull saber una mica, perquè és veritat que ens ha donat com una mica les pistes de com està fet justament aquest espai, però físicament, Paco, com podríem explicar aquesta construcció perquè els oients que ens estan escoltant des de casa se'n puguin fer també una idea?
Doncs és una mole quadrada, tirant a rectangular, és una mole, sí, sí, és el que, bueno, l'Skyline doncs, de Tarragona és algo que es veu bastant, d'un quadrat quasi rectangular, amb finestres gòtiques a la façana principal, de la mateixa pedra que les restes romanes, perquè medieval sí, però tontos tampoc, perquè te n'has d'anar al Mèdul a agafar pedra, com pots baixar 600 metres i turó avall i desmuntar la ciutat romana que estava allà.
Això passava, o sigui, en època medieval agafaven les construccions romanes, agafaven les pedres i les posaven.
Ha passat en totes les èpoques, en tots els llocs, però a veure, entre tu i jo, anar 10 quilòmetres a menjar pols i traslladar pedres, o baixar 600 metres i desmuntar les ruïnes de la ciutat romana que seguia allí. Home, a veure, xico, pues, entre dos i dos, una tarda tonta amb el cunyat, una ganzúa, un carro de bueyes i quatre col·legues, doncs fas bastanta més via. Que passa que la torre en si, de romana, doncs clar, la forma ja no és, i la torre romana seria una miqueta més baixeta, més quadrada.
I què passava? Quina època medieval? Perquè això era Palau
Exacte.
Reial?
Sí, això va acabar sent Palau Reial en temps de Jaume II, és a dir, estem parlant del net de Jaume primer, i havia sigut des del moment de la Reconquesta, és a dir, la recuperació de la Tarragona cristiana el 1129, va reconvertir la torre, que encara hi era, o sigui, encara havia tingut en època visigoda, no sabem exactament com, però tindré també encara un ús, però això encara hi era, el que fan els normands que reconqueixen Tarragona, Robert d'Aguiló i el seu, en diríem, el seu equip, és a dir, su panda de matones, perquè eren això, els mercenaris normands, reconquereixen Tarragona en nom de l'arcabisbe i aleshores Robert d'Aguiló s'estableix en aquest edifici i el rehabilita com a fortalesa militar i com a residència.
Mola molt perquè hi ha així a l'època medieval, sí, com aquí, i suposo que tot arreu hi havia aquell joc de poder entre els nobles i els reis i l'església. I aquí estem a dalt a la Torre del Pretori i veiem de fit a fit la catedral, no? Això estava pensat.
Sí, home, a veure, és que la qüestió, en el fons, el poder és el poder, és igual que qui l'exerceixi, en el sentit de si és un laic o és un eclesiàstic. Parlem de l'època medieval, la ciutat és de senyoriu feudal eclesiàstic, o sigui, el nostre senyor feudal era la mitra, era l'arcabisbe, però clar, el rei també volia la seva quota, i la primera reconquesta, aquest Robert d'Aguiló governava en nom de l'arcabisbe, però ell també tenia el seu, amb perdó per l'expressió fàcil i potser massa fàcil, també volia el seu 3%. Clar, aleshores al final la qüestió és a veure qui, em perdó també per l'expressió, qui té el palau més gros. O sigui, la catedral és enorme, però, i això és una cosa que ara des d'aquí dalt, a l'Skyline de Tarragona ja no ho tenim, per obra i gràcia de la Suchet i dels napoleònics el 1813, entre nosaltres, la Torre del Pretori i aquí, la Terrassa on estem, i la catedral, no veuríem la catedral perquè hi hauria el gran massís de l'edifici del Castell del Patriarca, que seria tan alt com la catedral.
Castell del Patriarca, això, doncs, al segle XIX, no? Els francesos van fer una bona trinxada, però, bueno, ens van quedar construccions encara com aquesta. Continuem al Pretori. No ens hem d'imaginar un palau aquí d'aquells de fer balls i festes, o sí, és que sona, o sigui, em fa l'efecte que era més fortificació, no? Més auster.
Comença sent fortificació, acaba sent un palau fortalesa, és a dir, seguirà havent-hi merlets. Hem de pensar que hi ha una part del palau que ja no es conserva, per tant, és una miqueta difícil d'endevinar com continuaria a la zona de la plaça del Rei i mirant cap al passeig Sant Antoni, aquí hi hauria més espais, pisos intermitjos que ja no es conserven, també hi hauria. Sí, conservem la sala gòtica, que és com el Saló del Tinell, però un petitet, que és el segon pis de la Torre del Pretori, que queda redistribuït al final del segle XIII, primers del XIV, i en lloc de tenir el passadís de l'administració imperial romana, com si podem veure el primer pis de la torre, doncs es converteix en una sala única, que era la sala de recepció, era el Saló del Tron. Però clar, si el rei venia a viure aquí a Tarragona en un període de temps determinat, o passava per aquí, una segona residència, que podríem dir ara, doncs clar, en algun lloc dormiria el pobre home. Per tant, hi ha espais a la torre que no podem imaginar perquè no es conserven, també per obra i gràcia dels bonapartistes.
De fet, Paco, dèiem ara durant aquesta entrevista, durant aquesta connexió, que ha tingut diferents usos, però a dia d'avui és un espai que està museïtzat. Explica'ns una mica també com està feta aquesta museïtzació i què hi veurem si un dia decidim venir a veure aquest espai.
Sí, perquè hi ha sales emblemàtiques i un sarcòfag especial. Cuenta.
Sí. A veure, l'accés a la torre és des del circ, per tant, ja per entrar a la torre, primer el que veu són les espectaculars voltes d'accés del circ romà, que són del segle I també després de Crist. O sigui, tu passes per una volta de no res, poqueta cosa, quasi 7 metres d'alt i 5 d'ample. Aleshores surts a la torre i el primer que veus és el pis subterrani, on hi ha una exposició permanent de part del patrimoni epigràfic de Tarragona, és a dir, de les làpides, pedres, en fi, altars o pedestals d'estàtues romanes que s'han anat trobant al llarg dels segles i que formen part dels fons museogràfics del Museu d'Història, amb les inscripcions transcrites i amb la seva traducció. La tacleta, que és una estàtua romana d'una pobra noia que va morir de bona família, però va morir als 14 anys, i van trobar les seves restes pocs dies abans de Santa Tecla. A Tarragona no ens agrada gaire pensar a l'hora de batejar les coses. Una estàtua romana d'una noia trobada el 18 de setembre del 92. Com li diem? Pues tacleta. I acabamos. I que és una estàtua molt, molt maca. I després tens el primer pis, que a part que hi ha el distribuïdor amb uns panells especificatius de com era Tarra, com una reconstrucció infogràfica, el que tindríem també és l'espai de l'antiga sala dels condemnats a mort, de quan la torre va ser presó, entre 1911 i 1953, que això és un lapse de temps prou gran com perquè literalment hagi vist de tot i de tots. Aleshores, en aquest passadís únic, que estaria cobert amb marbres, que els marbres no hi són, però que encara que conservem els forats, no? Hi hauria els claus que aguantarien aquests marbres, tenim que seria el passadís de l'administració imperial, si ens hem d'imaginar els despatxos, no?, de l'administració, il·luminat tot amb làmperes d'oli, cobert amb marbres i segurament la volta de formigó romà amb estuc. Allí tenim en exposició el sarcòfag d'Hipòlit, que és un sarcòfag preciós.
Ara has d'explicar la història d'Hipòlit, eh? Perquè és el que es diu sarcòfag d'Hipòlit perquè està gravat, no?, en la pedra. El van trobar per aquí, a la costa?
Sí, des de la torre del Pretori, allà on estem, allà del Terrassa, mirant cap a la punta de la Mora, doncs allà van trobar sota el mar. O sigui, el sarcòfag d'Hipòlit, que és romà, és marbre, és Carrara, època imperial, representa la història d'Hipòlit i Fedra, és a dir, història mitològica d'Hipòlit rebutjant els amors de la madrastra Fedra, que naturalment doncs, a Fedra no li fa mal dit a la gràcia, denuncia Hipòlit, el pare, i per tant, pare d'Hipòlit i marit de Fedra, s'empipa com una mona, i aleshores fa fora el nen de casa, que mor en un accident de cotxe. És una tragèdia grega, la cosa acaba molt malament.
Es diu sarcòfag d'Hipòlit, això, perquè et representa, no?, en el gravat, té un gravat que representa aquesta història, però la gràcia és això, que feina rai per pujar, no?, des de la punta de la Mora per reflotar-lo.
Sí, 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 hi ha tot un relleu espectacular que representa aquesta història mitològica. Es va reflotar, es va netejar, està aquí, però també feina rai per transportar-lo, perquè això era algú que havia encarregat això. O sigui, no és un sarcòfag que s'ha trobat amb un nom identificatiu en una necròpolis, això és Amazon ha perdido su paquete, això és lost in translation totalment, o sigui, segurament o una empresa de pompes fúnebres que va decidir comprar un lot de sarcòfags bons de marbre per anar-los venent, o algun ricachón de vés a saber on, perquè clar, el vaixell no està enfonsat, o sigui, no vam trobar vaixell, vam trobar el sarcòfag sota el mar, per tant el devien fotre dalt a baix de la borda per evitar enfonsar-se. Clar, on anava el sarcòfag? Doncs podia haver anat a Tortosa, a Tàrraco, al nord d'Àfrica, Mallorca, o vés a saber, a Lisboa.
Doncs avui amb l'excusa de les vistes que hem pujat dalt de tot, Manel, volem reivindicar la torre del Pretori, que
molt
queda una eclipsada per tot el conjunt del circ, però que val la pena visitar. Ara faig la foto, perquè tinc,
mira,
mar per dalt, és que es veu tot Tarragona.
Genial, doncs volem aquesta panoràmica. Gràcies als dos per acompanyar-nos i et deixem, Núria, que acabis de gaudir d'aquestes vistes.
Gràcies, Manel.
Fins demà, adéu. I és el moment de conèixer un nou parc de llegenda, aquest podcast dels mites i llegendes que s'amaguen darrere dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona. És un podcast que es pot escoltar sencer a la xarxa Més. Avui, els cargols del parc del Foix ens porten la llegenda de la Cova d'Or. La història parla d'un cavaller que demana a un nen que el guiï a una suposada cova màgica que amaga grans riqueses. L'infant, però, només hi troba uns cargols que el senyor li fa dur a la butxaca. En parla l'Anna Mascaró, educadora ambiental.
Fa un temps es creia que entre Foix i Clariana hi havia un tresor amagat en un pou conegut com la Cova d'Or. Un dia, un cavaller va demanar a un vailet que el guiés fins a la famosa cova. El noi, que l'esperava fora, va veure que començaven a sortir moltíssims cargols de l'interior. De seguida, també va aparèixer el cavaller, amb dos serrons farcits de vés a saber què. I va ordenar al nen que s'omplís les butxaques d'aquells animalons i se n'anés de pressa. L'Anna Mascaró és educadora ambiental i a través de diverses activitats ensenya als nens la biodiversitat d'espècies i vegetació del parc. I quina millor manera de fer-ho que a través de contes i llegendes. Benvinguda, Anna.
Moltes gràcies.
Anna, és habitual trobar el cargol relacionat amb la bona sort?
Sí, és una d'aquestes llegendes o històries que expliquen, que potser la gent no coneix massa, però ho relacionen d'aquesta manera. Realment els cargols són uns animals que són molt propers a nosaltres. Ja els nens des de ben petits, doncs canten la cançó de Cargol treu banya. Però si te'ls mires bé, són uns animals una mica estranyots. Són uns animals que es desplacen molt lentament, que van molt a poc, que es construeixen la seva pròpia casa, que arrosseguen sempre al llarg de tota la seva vida, que a vegades són difícils de veure, però que hi són, en el bosc i a la muntanya. També cal dir que últimament, els darrers anys, cada cop, la quantitat de cargols que trobem en el bosc, que trobem a la muntanya, és inferior, degut doncs, a la quantitat de pesticides que es tiren en els camps i també per aquesta sequera que anem arrossegant al llarg dels darrers anys.
I vosaltres feu buscar cargols als nens quan organitzeu les activitats del bosc?
Bé, nosaltres quan organitzem les activitats, sempre amb els nens, amb tots els infants, i també molts adults, doncs els diem que s'ha d'anar molt de respecte amb la flora i amb la fauna que trobem en els nostres boscos, perquè realment són un tresor. Llavors, nosaltres, els cargols, doncs, els podem identificar, els podem observar, però el que no fem és manipular-los ni ens emportem cap a casa, perquè en el lloc on han d'estar, doncs, és en el bosc, a la muntanya, en el seu hàbitat.
I tenim al parc altres animals de llegenda semblants als cargols?
Podríem tenir uns quants d'animals de llegenda. El que sí que tenim són animals molt importants. Per exemple, jo destacaria una espècie protegida que tenim en el parc, que és l'àliga cuabarrada, també coneguda com a àliga perdiguera, i és una espècie molt i molt protegida que, per sort, doncs, la tenim present en el parc del Foix, l'àliga cuabarrada. I, per tant, també podríem dir que és un tresor com un animal de llegenda que podríem tenir, que encara es conserva a les nostres contrades.
I què ens pots dir de les coves, que també és un element important d'aquesta llegenda? Què tenen de llegendàries les coves?
Bueno, les coves sempre són llocs misteriosos, no? Perquè generalment són llocs foscos, que tu hi entres, i a vegades els animals que viuen dintre les coves ja són animals cavernícoles, especialistes en viure dintre les coves i, per tant, animals diferents que els que podem trobar en un alzinar, en una pineda, I llavors entrar en una cova sempre és un misteri, perquè no saps què t'hi trobaràs. Tota la zona d'aquí al Parc del Foix, doncs, també és una zona on hi ha petites coves, petites baumes, perquè aquestes muntanyes, doncs, estan fetes de roca calcària. La roca calcària és una roca que al llarg dels milers d'anys, per acció de l'aigua de la pluja, mica en mica es va dissolent, i per tant, a través de fissures, a través de petites escletxes a la roca, es poden anar formant aquestes coves. I a vegades a dintre les coves també és un bon refugi on s'hi amaguen ratpenats. Els ratpenats també és un d'aquests animals una mica llegendaris, no?, a vegades. Però també els ratpenats són uns animals protegits i que troben refugi i a dintre de les coves.
El marrec va córrer cap a casa i quan va arribar es va endur una grata sorpresa. Els cargols s'havien convertit en monedes d'or. Des d'aleshores, molta gent ha visitat la cova, però mai més ningú no ha trobat ni cargols ni monedes d'or. Parlem de coves, de ratpenats, de cargols. Pot ser que al Parc del Foix hi trobem una gran diversitat d'elements potencialment màgics? No sé si per la geografia o per la flora i la fauna característics del parc.
Sí, jo us diria d'aquesta manera, Sí, 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 que tant de plantes com d'animals podríem considerar que n'hi ha uns quants de màgics, no? A més, el Parc del Foix, l'altre element màgic podríem dir que té, és el pantà de Foix. El pantà de Foix és la zona humida més gran que tenim aquí al Penedès. Per tant, és una zona, doncs, important, refugi d'aus migratòries i d'ocells aquàtics, i per tant és una zona també important. Aquest punt, en els llocs on hi ha aigua, sempre és un lloc una miqueta especial, I també és un lloc una mica com de misteri, com de llegenda,
Ara que mencionaves el pantà del Parc del Foix, que és molt conegut, hi ha llegendes relacionades amb aquest pantà o amb altres espais del parc?
Bueno, llegendes en concret relacionades amb el pantà no en coneixem cap. Sí que podríem dir que potser a partir d'ara podríem començar-nos a inventar alguna llegenda, Perquè aquests darrers anys una de les espècies que ens ha aparegut en el pantà, un peix d'aquests introduïts, que és el silur, que és un peix que és molt gran i que se'n comencen a veure en la pantà de Foix, podríem dir una miqueta per mala sort que es comencen a veure, perquè no hi hauria de ser un d'aquests peixos introduïts que ens ve d'altres zones, i és un peix que és molt gran, que pot arribar a fer 2 metres de llargada. I, per tant, veure aquest peix, doncs potser sí que et pot arribar a pensar en que poden existir monstres, no?, en el pantà de Foix, per exemple. I altres elements màgics que podríem trobar en el parc, doncs jo em fixaria sobretot en les plantes. A vegades hi ha plantes que no hi dones la importància que tenen. Aquí tens plantes remeieres, plantes medicinals, molt conegudes aquí a la nostra zona, i aquestes plantes tradicionalment s'han utilitzat per curar alguns mals, Per tant, també tenen aquest punt de màgia, no?, aquestes plantes, podríem dir.
Vaja, tenim una gran varietat i diversitat d'elements màgics i llegendaris en aquest parc. De monstres sembla que no, malgrat que acostumen a estar bastant associats a pantans i a llacs, no? Com per exemple la llegenda del llac Ness a Escòcia. Jo crec que el pantà de Foix ara faltaria crear una llegenda que parlés d'algun monstre del pantà de Foix.
Sí, sí, sí. Bueno, algunes vegades amb els nens, no?, quan fas alguna activitat, ells també tenen idees molt, molt imaginatives, i jo crec que amb tota la canalla podríem arribar un dia a construir una nova llegenda, no?, d'aquests animals fantàstics que podrien viure en el pantà de Foix.
Però de moment, Anna, ens quedem amb la llegenda de la Cova d'Or, que jo crec que ens haurà sorprès a molts, perquè segur que tots havíem escoltat que elements com les faves es podien convertir en monedes d'or, però amb cargols crec que no era tan conegut o tan habitual, malgrat que hem descobert que és bastant de la nostra terra i sobretot bastant d'aquest parc de llegenda, el Parc del Foix.
Sintonitza Obert per Vacances.
I si ara us esteu preguntant què podeu fer les properes hores, quines propostes tenim per gaudir avui i demà, doncs qui ens explica cada dia és el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs molt bé. I tu, què tal? Com estàs?
Bé, amb ganes de conèixer nous plans perquè ens expliquis doncs, això, cosetes que podem fer tan bon punt acabem el programa d'avui.
Molt bé, doncs mira, si et sembla, la primera de les propostes és l'hora màgica al monestir de Pedralbes, a Barcelona.
Màgia en un monestir, directament ho hem d'entendre tal qual diu el nom?
No ben bé, no. Ni màgia ni molt menys bruixeria. Hora màgica, doncs en aquell sentit, no, d'hora tranquil·la, d'hora especial, i és que cada dimarts i divendres doncs, tenim l'oportunitat de visitar de manera gratuïta, important, sí, el que és considerat un dels claustres gòtics més grans del món i que compta amb 3 pisos, gaudint, per tant, d'una estona de calma, de tranquil·litat, de 6 a 9 del vespre, en aquesta hora tranquil·la, en aquesta hora màgica.
Doncs escolta, m'agrada molt aquest pla i a més gratuït, per tant un pla genial a partir de les 6 de la tarda. I ara, de Barcelona anem cap a Tarragona.
Anem cap a Tarragona per gaudir demà 23 de juliol del concert del Petit de Calaril. Només quedo jo tan sols un tros de vent que se'n va. Concert del Petit de Calaril demà a les 9 del vespre al refugi del Moll de Costa de Tarragona en el marc del Festival del Camp de Mar 2025.
Doncs aquest pla que ens hi apuntem tots a partir de, doncs això, de quan ja arriba l'hora més del vespre, que ningú s'ho perdi a partir de les 9, doncs tothom cap allà. I aquest grup, de fet, estava pensant que ha retornat justament aquest mateix estiu.
Sí, així és. Després de 3 anys d'inactivitat, aquest estiu tornen als escenaris amb la gira del seu nou disc, Aril, 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 presentat, de fet, el passat 8 de maig. Les entrades costen 22 euros i es poden adquirir a entrades.tarragona.cat.
Molt bé, i per acabar ara ens n'anem cap a les Terres de l'Ebre.
I tant, amb una proposta que es pot fer, de fet, al llarg de tot l'estiu, eh? Per tant, no la deixem escapar, és l'oportunitat de conèixer, a veure què et sembla, les aus del Delta de l'Ebre.
Doncs m'agrada moltíssim, de fet vaig estar aquest cap de setmana al Delta de l'Ebre, que tots els camins, no sé per què, ens estan portant cap al Delta de l'Ebre en aquestes darreres hores, i quines aus podem conèixer, Adrià, per exemple?
Doncs diverses, és un pla molt tranquil que es pot fer tant amb amics, amb parella o amb família, en plena natura, que va molt bé doncs, desconnectar, com deies, els caps de setmana. Podrem trobar doncs, espècies diverses, des del bernat pescaire, el martinet blanc, la gamba roja, el flamenc, diverses espècies d'ànecs. És, de fet, una sortida d'iniciació ornitològica al Delta de l'Ebre, la zona humida més gran de Catalunya, i, de fet, una de les més importants d'Europa Occidental, amb una passejada pels voltants del món Natura Delta per aprendre doncs, identificar i conèixer els ocells més comuns d'aquesta zona.
Molt bé, i a quin preu i com ens hem d'apuntar si volem fer aquesta activitat?
Mira, tenim 8 euros als adults, 4 euros als infants de 5 a 12, sí que cal fer reserva prèvia a la web de Mont Natura Delta de l'Ebre, on de fet també podem trobar altres activitats similars a la zona.
Doncs perfecte, prenem nota de totes aquestes activitats. Moltes gràcies, Adrià, i fins demà, que vagi bé.
Que vagi molt bé, fins demà.
I anem ja trobant la part final del programa d'avui i, com no pot ser d'una altra manera, hem d'acabar amb la cançó de l'estiu. La Júlia Llanes ja a la primera hora ha deixat les seves cartes sobre la taula amb aquest tamacle, podríem dir. Júlia, recordem-lo una vegada més. Quin ens has proposat?
Rhythm is a Dancer, és un tamacle impressionant.
És un tamacle impressionant. Sergi López Otal, és el teu torn.
Ara em toca a mi.
Et toca a tu. Però eufòric ha de ser, perquè podries guanyar avui.
Podria guanyar.
Podries guanyar, clar.
Doncs va, la Júlia juga avui amb una bassa emocional, eh? Jugava amb un... amb una carta especial més que lícita, per tant jo també porto una cançó amb un cert significat emocional per mi, i és una cançó, recordem, del 1993,
sí,
que a mi em recorda molt al meu pare, que li agrada molt el grup que la interpreta.
Molt bé.
I dic interpreta perquè aquí hem de posar un parell de cosetes en context.
Què passa aquí? Dóna'ns detalls d'això.
Mira, jo avui presento candidatura amb Falling in Love with You, d'UB40.
Sí.
El que em referia, però, és que el grup originari de Birmingham no va ser el primer en descobrir-nos aquesta cançó, sinó que va ser Elvis Presley, que va interpretar en primer lloc aquesta cançó, escrita l'any 1961,
sí,
per George David Bass, Ugo Peretti i Luigi Creatore. Elvis, doncs, va posar la cirereta cantant-la amb motiu de la pel·lícula Blue Hawaii, que és una de les... dels èxits més importants dels 60.
Molt bé, és a dir, que ja poses aquí a Elvis, eh? És a dir, li vas sumant ingredients, eh? A la candidatura.
A veure quin plat surt al final, jo crec que sortirà un maco, maco.
Això és una mica trampa, eh?
Sí, eh? Perquè, clar, s'ha jugat amb diferents noms directament ja. Clar, no sé si les bases ho permeten, això.
Bueno, clar, que ens quedem... Jo cançó... em quedo amb la UB40, que va portar el hit al seu terreny i el va adaptar al seu estil reggae, famós, que tant que els caracteritza. I, doncs això, una cançó per dedicar al teu enamorat o la teva enamorada cada estiu de la teva vida, Manel.
Molt bé.
Perquè la realitat és que des que UB40 va llançar aquesta cançó l'any 1993,
sí,
no ha passat mai de moda. No
molt
passarà
bé.
Mai.
Que això és importantíssim, no? Aquestes cançons que estiu rere estiu segueixen sonant, no? I no caducant. Això està molt bé.
I
llavors, ara, Sergi, hi ha el dubte. Jo estic gairebé segur de que ho has dit a la primera hora, de que existeixen discoteques tranquil·les. Tu dius que no ho has dit
jo
mai.
Jo no estaria tan segur.
Això, Júlia, ho haurem de comprovar després. Haurem d'anar a buscar la primera hora del programa i veure si ha passat.
I demà ho diem. I demà portarem la resposta.
És a dir, tu assegures que no has dit mai el concepte de discoteques tranquil·les. Que jo... pot sonar una discoteca tranquil·la. Jo estic gairebé convençut de que sí que ho has dit.
Jo també, eh? Jo crec que el Carles també. El nostre tècnic pensa el mateix.
Veurem.
Doncs mira, per no fer-ho jo, Carles Soler Piqué, que aprofitem ja per donar-li les gràcies també pel programa d'avui, per tu, quina és la cançó guanyadora d'avui? Estiu del 93, 1993. Nervis, tensió.
Mare meva, els tambors.
Anava a dir, no sabia que durava tant, això.
Quin redoble.
La de la Júlia, ostres. És que ja no és ni el nom de la cançó, és la de la Júlia. O sigui, jo crec que és un boicot.
Per lo que sigui.
És un boicot, Sergi, que ja t'hauries de fer mirar.
El Carles no sap quina és la cançó de la Júlia.
La de la Júlia.
Com que no?
La de la Júlia.
Això és mentira, eh? Que me la porta cantant tota l'estona.
És veritat, és veritat. És aquesta, és aquesta. Però acabarem amb la teva, Sergi, igualment. No has guanyat el punt, però pensa que tens encara el mig punt que vas guanyar ahir. És a dir, estem a dimarts i tens un 0.5.
Anem empatats ara mateix, eh? Ah, no, anem
desempatats
per un punt.
Clar, ella té un punt i mig, tu tens mig punt.
D'aquesta
setmana sí. Però tot pot passar, estem a dimarts. Tot pot passar, pots acabar guanyant.
Ai, Manel.
Només que demà guanyis, ja et poses en...
Vaja, en...
Exacte, sí. Tot pot passar demà. Veurem què passa, Mercè, amb aquesta cançó, amb aquests tamacles de l'estiu, amb les cançons de l'estiu que van marcar una època, una generació, en aquest cas, de l'any 1993. Gràcies, Sergi, gràcies, Júlia. Gràcies també a vosaltres. Tornem demà a partir de les 9:03 amb un nou Obert per Vacances. Que passeu un bon dia. Adéu. Take my